Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Cinc minuts que passen de les 9 del matí. Mirin, ja fa setmanes que Sumar i Podem formen part de les planes habituals dels diaris i els mitjans de comunicació degut al seu trencament després de formar govern amb el PSOE de Pedro Sánchez i que cap cartera anés a parar cap a la formació morada. Però també hi ha altres qüestions rellevants sobre la taula, com els pactes amb els independentistes, l'històric traspàs de Rodalies, el català a les aules i a Europa o el problema persistent de l'habitatge. Per parlar-ne de tot plegat, saludem des d'aquest estudi Aina Vidal, portaveu adjunta de Sumar al Congrés dels Diputats. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Senyora Vidal, primer de tot, li seré molt clar, perquè amb tot el merder que hi ha hagut entre Sumar, Podem, els comuns, jo ja no sé ni per què va començar tot ni on som.
Jo crec que hi ha coses que les ha d'explicar cadascú, però jo puc explicar la versió, per dir-ho així, o el que hem fet des de Catalunya en Comú Podem. Nosaltres teníem clar que volíem anar juntes, enteníem que la gent ens estava demanant i ens estava dient que no en tindrien, que no hi havia cap mena d'explicació pel fet de que no hi anéssim, i nosaltres vam posar tot de la nostra part perquè així fos, fins al punt de que nosaltres vam decidir a la llista de les generals doncs, que el número 4 per Barcelona doncs, fos per Lili Bestringe, una companya doncs, que és de Madrid i que significava al cap i a la fi doncs, el nostre compromís amb la formació de Podem, amb les companyes i companys de Podem, perquè hem anat sempre de la mà d'ells i elles i volíem seguir-hi anant. La decisió que han pres a mi no m'agrada, crec que és errònia. Crec que, a més, els deixa en una situació d'incapacitat doncs, a l'hora de tirar endavant polítiques. Se'n van a un grup molt petit, en el que no tindran capacitat d'influència. I crec que és una llàstima. Crec que hagués sigut molt millor que haguéssim seguit juntes, que haguéssim seguit pensant, bàsicament, en l'interès general. Crec que el que hi ha hagut és un moviment que té a veure amb un interès electoralista, com s'ha vist aquest cap de setmana. I, per tant, crec que a partir d'aquí nosaltres el que hem de fer és decidir què volem fer nosaltres i aplicar-ho. I nosaltres volem treballar. Ha començat una legislatura que ha de ser ambiciosa, que no ens ho posaran fàcil, que ara mateix el Partit Socialista s'està desdient de qüestions tan fonamentals com puguin ser doncs, l'ampliació del subsidi d'atur o, per exemple, tirar enrere impostos a la banca o a les grans energètiques. Crec que això no ens ho podem permetre. Estem vivint un moment de crisi no només europeu, sinó també internacional i necessitem un govern que sigui fort, que sigui valent i que tingui capacitat i voluntat a l'hora de protegir els seus ciutadans i ciutadanes. Això és el que ens estem jugant. En un context, a més, molt complicat, Espanya ha sigut el primer país que ha frenat a l'extrema dreta, de la qual estem orgulloses, però la veritat és que ens hem quedat soles. Venen unes eleccions europees en què pot avançar molt més doncs, el volum de països que estiguin governats o que estiguin àmpliament representats per opcions absolutament feixistes, racistes, reaccionàries i que van en contra no només de les persones migrades o de les dones o de les persones LGTBI, sinó que van en contra de la vida, neguen fins i tot el canvi climàtic. Estem vivint aquí a Catalunya una sequera horrorosa. Estem vivint, també ho hem vist aquest estiu, hi ha hagut molts de treballadors per als cops de calor i no ens podem permetre tenir governs tan indecents i tan insensibles. Això és en el fons el que hi ha en joc i nosaltres doncs, treballarem perquè això doncs, es pugui frenar i com a mínim aquí puguem tenir un govern decent.
El més probable és que Catalunya en Comú passi a dir-se Catalunya en Comú Sumar?
Bueno, això és una cosa que hem de parlar, però Catalunya en Comú Podem tenim acords que van molt més enllà de la resta de l'Estat i els volem seguir tenint. Ja t'ho he dit, és a dir, jo crec que jo vull seguir com de la mà dels companys i companyes de Podem, no m'estranya moltíssim i se'n fa molt irreal i per tant aquí tenim un acord entorn, per exemple, als grups municipals a Catalunya i tenim un acord també entorn al Parlament de Catalunya. Haurem d'explicar a Podem quin és el següent pas que volen fer, però si nosaltres hem d'explicar què volem, nosaltres volem anar juntes i nosaltres obrirem les portes de Catalunya en Comú doncs perquè tothom s'hi pugui sentir a gust i tothom pugui fer política.
Per acabar-ho d'entendre, on milita ara Aina Vidal?
Jo soc dels comuns, ho he sigut tota la vida.
Per tant, de Podem?
No, Podem és un altre partit en el qual anem en coalició i estem orgulloses de poder-hi anar.
Tem, per tant, que el trencament de Sumar en Podem acabi afectant Catalunya?
No depèn de nosaltres i allò que depengui de nosaltres crec que ho hem posat sobre la taula i que ja, vamos a dir, que crec que és el que ha de prevaldre. Jo crec que és això el que s'hauria de valorar en política. Tot i així, jo entenc que ells han pres una decisió electoral i, doncs, bueno, que ho expliquin ells.
Com sap, Irene Montero, d'altra banda, es presentarà a les primàries per ser la candidata de Podem a les eleccions europees. Què li sembla això?
Bueno, és legítim, és la seva opció. Han decidit, doncs, trencar per poder-se presentar en unes eleccions europees i, doncs, per poder-se comptar en un moment en què jo particularment crec que el que tocaria, doncs, és unitat, fortalesa i defensa, en aquest cas, doncs, de l'estat del benestar.
Que és li sembla que hi hagués anat igual?
No. Crec que és evident que no.
Per què?
Bueno, crec que era evident que l'opció era anar de forma conjunta, com havien fet a les generals. Ells han decidit trencar aquesta ruta, trencar el grup i l'acord que hi havia en l'àmbit del Congrés dels Diputats, i per tant això, doncs, ho estan fent extensiu de cara cap a les eleccions europees. Jo no puc parlar per ells. Ells han decidit i a mi el que em toca és decidir què vull fer jo.
Des de Sumar hi ha hagut guerra oberta a Irene Montero?
En absolut. No, no és veritat. A Sumar el que hi ha hagut ha sigut un acord històric amb més de 15 partits. Jo sé que la gent des de fora, quan parlem de unitat i de l'esquerra, hi ha com aquesta tendència, no?, d'assenyalar-nos sempre i dir, oh, és que l'esquerra és fratricida, sempre es maten entre ells, no són capaços, no?, de poder fer aliances superiors. I la realitat és que hem demostrat que no, que això és mentida i que és un mantra. L'esquerra ha sigut capaç de fer per primera vegada un acord amb totes les comunitats i amb totes les esquerres possibles, i no només això, sinó que a més, la dreta també ha demostrat per part seva, doncs, que ells van més dividits que ningú, no?, en aquestes, com a mínim en aquest context actual i en aquestes eleccions. Jo crec que nosaltres hem fet el que havíem de fer i és complexa cap a dintre, i això és la part que jo crec que la gent no és conscient. És a dir, igual que és molt bonic firmar una llista conjunta en la que estem tots, a l'hora de gestionar això és molt complexa. Per què? Doncs perquè hi ha diferents accents. Perquè no només és que siguin diferents partits d'una mateixa comunitat autònoma o d'un territori, no, no, és que estem parlant de forces polítiques que en alguns casos només existeixen en una comunitat autònoma i que, per tant, requereixen i necessiten de visibilitat, doncs, de presència, no només d'ells i elles, sinó també dels seus propis temes, no? I això és complex, gestionar-ho quan som 15 els presents, no? Jo crec que Podem tenia visibilitat i tenia reconeguda, a més, la seva, el seu bagatge. Tenien presidències tan importants com la de Drets Socials i així també la seva portavocia. Portaven també habitatge, portaven moltes altres qüestions que són les que ells i elles van demanar. I crec que tenien garantida de sobres la seva presència en els plens, la seva visibilitat com a partit i la seva capacitat d'influència política. Han decidit prendre aquesta decisió per motius electorals, ho hauran d'explicar ells.
Què li sembla la tasca que va fer Irene Montero al capdavant d'Igualtat?
Jo crec que hi ha hagut una tasca immensa. Jo, vamos, reconec la brillantesa a l'hora d'impulsar lleis, com per exemple la llei trans, que per mi, doncs, per molts motius, és una llei molt, molt important, que ara mateix posen en dubte aquelles comunitats autònomes governades pel Partit Popular i que jo crec que no ho podem permetre. Crec que hem de fer nostres tots els drets que conquerim, que hi hagin persones que vivien en un peu de pàgina en els que no els era reconegut ni tan sols la identitat, que hi ha més inofensiu, i em perdonaran, però que hi ha més inofensiu que el que és una mateixa, no? Bé, doncs els reconeixíem que eren persones, els reconeixíem els seus drets humans, els reconeixíem els seus drets socials, i jo crec que això ha sigut un avenç que no podem permetre'ns ni tirar ni un mil·límetre enrere. Però aniria més enllà, podríem parlar de la llei de l'avortament i, per descomptat, també de la llei del només sí és sí. Mirin, jo crec que el fet de que el consentiment hagi entrat dintre de l'ordenament jurídic és un fet absolutament innovador, és un fet fonamental que té a veure amb reconèixer que fins ara no se'ns ha escoltat a les dones i que es donava per fet que érem unes histèriques, que ens exageràvem i que mentíem. I això està molt lluny de ser la realitat. Cada 5 hores hi ha una violació en aquest país i estem parlant, doncs, d'una epidèmia que va molt més enllà del que ensenyen fins i tot els mitjans de comunicació. Crec que hi ha hagut un ministeri, en concret una ministra, que ha fet molt bona feina i li agraïm.
La llei del només sí és sí és una bona llei que s'ha explicat malament?
No, jo crec que és una llei que només s'ha explicat una part, que és la punitivista, i jo crec que hi ha una altra part que és encara més interessant, que és la més desconeguda, que és aquella que té a veure amb el reconeixement que la violència masclista és un fet integral, que va molt més enllà del que succeeix, doncs, amb un jutjat, perquè ens entenguem, i per tant abordava tot el que té a veure, doncs, amb la formació, per exemple, dels agents de policia, i abordava tota una sèrie, doncs, de protocols d'acompanyament a les víctimes, perquè nosaltres tenim un sistema que és molt protector, per dir-ho així, molt garant, en aquest cas, doncs, dels reos, perquè ens entenguem, i en canvi deixa una mica de costat a les víctimes. Jo defenso aquest sistema, és el més garantista i probablement un dels més avançats en aquest sentit, però hi ha d'haver-hi un acompanyament a les víctimes, hi ha d'haver una formació a les escoles, hi ha d'haver una formació cap als cossos policials i als cossos d'emergència. Jo crec que és fonamental això, i això ho preveia la llei, això queda encara per desenvolupar, i no tingueu cap dubte que això ho aprofitarem en aquesta pròxima legislatura.
Estàvem parlant abans de l'auge de la dreta i l'extrema dreta, també estàvem parlant d'Europa. Avui, precisament, que arriben a Catalunya eurodiputats d'això, de dreta i d'extrema dreta, per analitzar la immersió lingüística a les aules del territori. Concretament, aniran cap a dues escoles on hi ha el 25% del castellà al Prat del Llobregat. Com ho valora tot plegat?
Bé, doncs dintre del marc d'aquesta estratègia de la dreta de Cossó i de Ribó, és a dir, és bastant vergonyós. Ells venen aquí creant un problema, venen a crear bàsicament conflicte i bronca.
Es refereix a Dolors Montserrat?
Sí, també, clar que sí. És a dir, el Partit Popular ha abraçat ja els postulats de Vox i es mouen amb les mateixes coordenades. I això és algo que ens hauria de preocupar moltíssim. No tenim una dreta democràtica a Espanya, tampoc a Catalunya, perquè ens entenguem, és vergonyós. És un dèficit democràtic que arrosseguem i que això té responsabilitats i té competències greus. Però si parlem en termes de l'educació, el que segur que aquests eurodiputats i responsables doncs no pararan ni 5 minuts d'atenció, doncs és amb el fet de la gravetat, en aquest cas, de la situació en què es troba l'educació a Catalunya i a Espanya. I a mi aquí sí que m'agradaria dir un parell de coses. Els resultats de l'informe PISA són vergonyosos. Hi ha molta gent que forma part de l'àmbit de l'educació que reclama, en aquest cas, doncs, que no escoltem tant l'informe PISA i escoltem altres informes menys interessats, per dir-ho així, que aquest, no? Però si ha servit per posar sobre la taula els dèficits que ara mateix té l'educació, benvingut sigui. Què diu l'informe PISA? Diu que les competències dels nostres nens i nenes han baixat i que la capacitat, doncs, per exemple, de comprensió lectora o la capacitat de desenvolupar operacions complexes entorn a les matemàtiques ha baixat. I això podem buscar moltes responsabilitats. Crec que val la pena, en primer de tot, reconèixer l'esforç de la comunitat educativa. Crec que és fonamental. Hem viscut anys molt difícils en els quals se'ls ha abandonat els mestres de les escoles i els nostres infants, i ho hem de dir. Portem 6 anys d'un departament d'educació que no escolta ningú, ni els pares, ni els nens, ni tampoc per descomptat els mestres, que els han deixat tirats. I ara es posen les mans al cap i tenen la falta de respecte de no només reconèixer la professionalitat dels nostres mestres i deixar-los al peu dels cavalls, sinó més a més d'ignorar el fet estructural i de culpabilitzar les persones migrades d'aquesta situació. Mirin, no. La situació de l'educació té a veure amb una falta estructural de recursos. Té a veure amb unes condicions insuportables que estan visquent els nostres mestres. Té a veure amb una ràtio superior a la que hauríem de permetre'ns a les nostres aules. Té a veure amb el fet de les instal·lacions. Jo ho recordava l'altre dia i m'ho expliquen totes les meves amigues. Escolta'm, ara mateix les AFAs s'estan encarregant de recollir diners per reparar elements de les escoles. Parlem de sostres, parlem de portes, parlem de terres. És lamentable. Els pares i les mares s'han d'encarregar d'aquestes infraestructures? Han de recollir diners per posar una estufa a l'escola pel fred que fa, perquè no es poden permetre posar la calefacció a la temperatura que deuria? Han de recollir diners per posar ventiladors perquè els crios es tornen en nuggets a la que arriba el mes de maig? De veritat? I ens exclama ara, i ens estranya amb els resultats? Hem passat una Covid. Una Covid on tots els mestres es van haver de buscar les castanyes perquè ningú del departament va contestar. I encara a dia d'avui segueixen enviant-los tot tipus, en aquest cas, doncs, de protocols i d'informacions sobre noves assignatures que s'inventa, doncs, graciosament al Departament d'Educació, sense cap tipus d'acompanyament. Els envien un full com aquests d'aquí, un full una quatre, que els explica els objectius, que els diu del que han de parlar i que a partir d'aquí que es busquin la vida.
Ha llegit la darrera carta de la consellera que ha enviat a les famílies?
Sí, l'he llegida perquè me l'han enviat diversos companys i diversos amics. A mi, de veritat, la capacitat de comprensió d'aquest departament a mi se m'ha esgotat. A mi se m'ha esgotat. Aquesta carta el que hauria de dir és com hauria de començar demanant disculpes. Disculpes d'entrada a tota la comunitat racialitzada d'aquest país. Disculpes per tots els anys de dèficit d'inversió a l'educació pública. Disculpes per la desatenció en la que han tingut els mestres d'aquest país. I crec que hauria d'acabar amb un agraïment i fer constar a les famílies que tot allò que ha anat bé ha sigut gràcies als professionals de l'educació pública i també concertada en aquest cas. Hauria d'acabar així, jo crec, la carta.
Clar, si parlem d'educació, em deia, amb tot el motiu del món, els resultats del PISA són vergonyosos. Igual algú de la comunitat educativa ens està escoltant i pensa, Ostres, senyora Vidal, amb tot el respecte, però igual el que és vergonyós també és que no hi hagi pacte d'estat en tema educatiu en aquest país. Mai. No n'hi ha hagut ni un.
Mira, jo crec, sincerament, amb tots els anys que porto per política, la forma que tenim més graciosa d'entretindre el personal és fer pactes nacionals i pactes no sé què. Mirin, no. Compleixin les lleis. Catalunya ja té un pacte nacional d'educació. Ja hi ha uns mínims en termes d'inversió a les que encara no s'ha arribat. Deixin de fer moure el hàmster a la roda. Ja està bé de vendre'ns el pèl. Aquí no cal un pacte d'educació. Cal que el govern de la Generalitat compleixi les lleis que existeixen. Això és el que cal en aquest país. I cal que reconeguin aquest dèficit. No estan complint els pressupostos, no estan complint la llei d'educació, no estan complint el pacte nacional, no estan complint res. Res de res. I tenen la barra de tirar ara les puces cap al govern d'Espanya. No mirin, que l'educació és una competència cedida. Ja està bé. Tenim un govern que en tot l'únic que busca és la responsabilitat del tercer. No mirin, no volen competències, jo també. Però el que vull és que governin i les exerceixin. I no ho fan. I no ho fan. I li diré una cosa més. Els resultats del PISA han sigut nefastos per tota Europa. Nefastos. Catalunya, pitjor que Espanya, però Espanya també amb uns pèssims resultats. Però deixi'm que digui una cosa. La resta de països d'Europa tenen resultats encara pitjors que el d'Espanya i que el de Catalunya. Encara pitjors. Per això li deia que la carta, en aquest cas del Departament d'Educació, hauria de començar amb un reconeixement cap als nostres professionals de l'educació. Perquè, sens dubte, si alguna cosa s'ha fet millor que en altres països, és les persones, els homes i les dones que es dediquen en aquest país a l'educació i que han hagut de suportar un govern absolutament inútil a l'hora de gestionar aquestes qüestions.
Deixem obrir d'altres qüestions sobre la taula, com el tema de Rodalies. Ara em parlava de complir o no complir amb els acords, amb el que un porta com a full de ruta electoral. Tema Rodalies, es complirà aquest traspàs? Serà efectiu aquest traspàs?
Clar que sí. El traspàs es complirà, és una qüestió que està pactada i nosaltres som serioses amb els pactes. Nosaltres els complim i hi haurà traspàs de Rodalies i serà immediat.
Per què el traspàs no és íntegre?
És l'acord al que han arribat i en qualsevol dels casos hi ha qüestions que crec que té veure el sentit comú. És a dir, el traspàs no implica una desconnexió amb la resta de la península i per tant hi ha d'haver una coordinació amb la resta d'organismes que s'encarreguen de gestionar no només les vies sinó també el bon funcionament dels trens. Crec que ara el que tindrà la Generalitat és la responsabilitat d'organitzar, per exemple, els horaris. No són poques les... en aquest cas, totes les... sortirà, home, les... sobre els territoris de Catalunya que es troben en una situació d'inconnexió amb els horaris de la Renfe que els permet fer connexions que tenen tot el sentit del món, no? Crec que ara és el moment per parlar dels trens orbitals, per parlar de les connexions i per parlar d'unes infraestructures que han de millorar. I crec que la Generalitat, de nou, igual com l'educació, ha deixat d'expulsar-se les responsabilitats i assumir-les.
Com sap, els sindicats de maquinistes estaven molt molestos perquè no volien que el traspàs els afectés les seves condicions laborals, com ho heu declarat.
És comprensible. Jo entenc que els treballadors, igual que els estudiants i igual que molts altres col·lectius en aquest país, hagin perdut la fe en el govern de la Generalitat i que saben o que tenen la sospita de que són l'últim mono i que per tant no els tenen en compte. Jo entenc que els treballadors de Renfe, de Rodalies, posessin el clam al cel perquè en aquell acord es parlava de moltes coses, però en cap cas dels treballadors que faran possible tots aquests avenços.
Anem també, parlem una mica de la llei d'amnistia, de la qual vostè s'ha mostrat a favor ja en diverses ocasions. Què ha de suposar la llei d'amnistia per Espanya i per Catalunya?
De normalitat política. Ha de suposar una oportunitat també per curar-se, per un costat i per l'altre. No parlo només entre Catalunya i Espanya, però també aquí, dintre de Catalunya. Crec que hi ha hagut molta gent, i que segueixen havent-hi molta gent que té ferides, que hi ha qüestions que segueixen sense entendre-les i sense perdonar-les. I crec que aquesta llei ha de servir precisament per això, per començar una altra vegada, per normalitzar la situació, per poder tornar a fer política i per recuperar la possibilitat també d'entendre una mica què és el que ha anat succeint, no? Jo crec que és bona per Catalunya i crec que ho és també per Espanya i crec que a partir d'aquí ha de canviar la forma de fer política. Jo crec que la llei d'amnistia és una... no només és una oportunitat, sinó que és una capacitat a l'hora d'endegar un altre tipus de política i una altra forma de fer-la. Dit d'una altra manera, que el diàleg es quedi aquí i que es converteixi en una norma, també. Que no sigui una flor allò d'estiu puntual, no? Que el diàleg es quedi, que es converteixi en la forma de treballar.
El seu partit hi presentarà esmenes?
El nostre partit ja hem fet la feina que havíem de fer, així com tota la resta. La llei està pactada per tots els partits que hem mostrat una voluntat democràtica d'avançar i, per tant, doncs, aquesta serà la llei que presentarem.
Quan calcula, més o menys, que s'aprovi aquesta llei d'amnistia?
Serà ràpid. Jo crec que al final s'habilitarà fins i tot gener, vull dir que no tardarem gaire. La voluntat és anar ràpid, entre altres coses, perquè hem vist que per part del Partit Popular i per part de Vox volen jugar a tot tipus d'accions, filibusterisme, etc, i que bloquejaran aquesta norma tant temps com puguin al Senat, i per tant, per part del Congrés anirem ràpid, tot el que estigui a les nostres mans.
Més enllà del Senat, s'intueix que aquesta norma arribi al Tribunal Constitucional. Ja l'heu fer en aquest país?
Clar que ja l'heu fer. I que ho negui el Partit Socialista és d'acudit. Per descomptat que ja l'heu fer. I hi ha hagut sentències que així ho han reclamat i ho han reconegut. No només hi ha hagut l'heu fer doncs de cara cap a partits independentistes, de cara cap a també moltes entitats socials, hi ha hagut l'heu fer contra Podemos, hi ha hagut l'heu fer contra Ada Colau, hi ha hagut l'heu fer contra l'Ajuntament de Barcelona. I de fet, doncs mira, ja que m'ho preguntes, la setmana passada recentment teníem una nova sentència, arxivaven una vegada més doncs una querella contra l'Ajuntament i contra Ada Colau. I no només això, sinó que a més la jutgessa era prou clara entorn al reconeixement del lawfare i entorn al reconeixement dels efectes que havia pogut o que hauria pogut tenir en termes democràtics doncs, aquesta mala art que estan aplicant alguns jutges que pretenen guanyar doncs, els jutjats allò que han perdut a les urnes.
Sí, com sigui, comença una legislatura que s'ha dit prou que serà complicada i una legislatura no és res sense els seus pressupostos. Com van aquestes negociacions?
Doncs van i funcionen i seguiran funcionant. I jo crec que per això té a veure amb aquesta voluntat de que el diàleg es converteixi en un element funcional, no?, de la política. Jo crec que si alguna cosa se li podia criticar al govern a l'anterior legislatura va ser doncs, aquesta manca de voluntat de diàleg per part del Partit Socialista a l'hora d'enfocar normes que són importants, no? Va caldre una mica de mà esquerra amb la resta de grups i van donar massa per fet el conte aquest del llop, no? I jo crec que aquesta no és una bona forma de funcionar. Tothom sap que l'alternativa a aquest govern és Abascal, tothom sap això, i tothom sap que si cau aquest govern el que ve és extrema dreta. Però això no és una excusa, i no es pot utilitzar com una excusa per part del govern, allò de, doncs, bueno, o votes això, o és el que hi ha, o votes en Vox, no? Jo crec que això és inacceptable democràticament, això ho ha de canviar, aquest govern i el Partit Socialista ha de canviar de xip, no? I crec que això és el que ens estem jugant ara. I el mes pressupostos serà la primera prova entorn a aquesta modificació de la forma de funcionar.
Quines són les condicions de sumar per donar-hi suport?
Nosaltres som govern, no funcionem en termes de condicions. Nosaltres pactarem amb el Partit Socialista, ja tenim un acord de govern.
Perquè hi hagi pacte, hi han d'haver condicions sobre la taula.
I hi són, formen part de l'acord de govern i formen part d'un acord previ que tenim de pressupostos. I les coneixerem quan puguem i quan es presentem. Però nosaltres som govern. Però, bueno, li puc explicar línies, si vostè...
Sí.
Clar que sí. Mira, per exemple, la ciència ha de tenir un pressupost superior al que té actualment. Jo crec que ha tingut molts anys en els quals se l'ha anat devaluant, se l'ha anat perdent, i això afecta la nostra vida, afecta la nostra salut, afecta l'economia, afecta la indústria. Ciència vol dir avenços, vol dir doncs millores, no només en l'àmbit de la salut, sinó també, com dic, en l'àmbit de l'economia i de l'empresa, i no ens ho podem permetre com a país seguir sepultant dècades de coneixement. Aquesta serà una línia important. La salut ne serà una altra, sens dubte. I en serà una perquè entenem que precisament amb la pandèmia vam veure tots els dèficits que feia dècades que el sector sanitari ens avisava, i això no pot continuar així. Això vol dir atenció primària, això vol dir millora de les plantilles, això vol dir centres d'atenció doncs, allà on calgui. No pot ser que hi hagi pobles a Catalunya que tardin una hora i mitja o dues hores a arribar a un centre de salut o a un hospital. Crec que això doncs, ho hem d'abordar i aquesta serà fonamental. Salut mental és un element a tractar. Ens vam comprometre, i això forma part del acord de govern, doncs que l'oculista i el dentista formarien part de la salut pública. Això s'ha de veure en aquests pressupostos. Tenim reptes importants. Hi ha l'ingrés mínim vital, està tota la qüestió doncs, de garanties entorn al sistema doncs, de protecció, no? Que s'ha de veure reconegut i que hi ha d'haver-hi doncs, aquests nous permisos que s'abordaven des de la llei de família, sense anar més lluny. Volem fer una vida més amable, més fàcil i que, per tant, no, la gent no tingui tantes dificultats a l'hora d'abordar projectes de vida doncs, tan importants com pugui ser l'emancipació o com pugui ser també, per exemple, doncs, el fet de crear una família més àmplia, no? I parlarem d'educació, per descomptat, parlarem d'infraestructures, hem de parlar del corredor mediterrani, hem de parlar de tot allò que ha de servir per connectar el país, doncs perquè puguem viure de forma més tranquil·la i perquè tinguem garanties en tornar a la vida.
Malgrat aquest acord de govern, sí que és cert que hi ha algunes desavinences, és obvi, són partits diferents. Un dels debats ha sigut el de la reforma del subsidi de desocupació. Mm. Hi ha conflicte en aquest aspecte entre Calviño i Díaz? Ho dic perquè els dos ministeris han fet dues propostes diferents.
Sí, hi ha conflicte. Hi ha conflicte, igual que hi va haver-hi amb la pujada del salari mínim, igual que hi va haver-hi amb els ERTEs i amb els ERTEs. Hi ha conflicte, sí. En aquest cas, el Partit Socialista, en veu de Nadia Calviño, doncs, té una proposta completament diferent. I no és val a dir que ho faci en aquest moment actual. És a dir, estem en un moment en què Europa ha de prendre decisions i haurà de prendre també la decisió de quina és l'estratègia política a l'hora de cobrir la crisi que ve i que es manté, no? I podem optar per sortides com la del 2007, que és la que defensa a la pràctica Nadia Calviño, o podem optar per sortides com la que vam fer davant de la crisi del Covid, que és la que va doncs, protagonitzar, sens dubte, Yolanda Díaz. Mira, jo en l'àmbit de la protecció no en tinc cap mena de dubte. Sempre l'equip de Yolanda Díaz. Sempre. 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 Nosaltres som responsables i moltes de les conflictes que tenim no ens expliquem, però arriba un punt que un també ha de ser sincer amb la ciutadania. El salari mínim no hauria pujat el que ha pujat si no fos doncs, per Yolanda Díaz i qui havia la contra era Nadia Calviño. Els ERTEs no haurien existit si no hagués sigut per Yolanda Díaz i qui havia la contra era Nadia Calviño. L'impost a la banca i l'impost a les elèctriques que ens ha permès sufragar altres ajudes com puguin ser, per exemple, doncs, els nous permisos entorn a la llei de família, qui ho ha fet possible va ser el Ministeri de Drets Socials, va ser Ione Belarra, i qui havia la contra era Nadia Calviño. I què ens trobem ara? Doncs el mateix, la mateixa situació, si és que en el fons les persones tampoc sorprenen tant, és la realitat. Nadia Calviño el que ens diu és que, bueno, que algun tipus de culpa deuen tenir les persones que estan a l'atur, no? I que, per tant, doncs, que és vàlid poder aplicar doncs, una certa criminalització davant d'aquest col·lectiu. M'estic passant una mica de caricatura, no? Però en el fons és això.
Els molesta que Calviño sigui el govern?
No, a mi em molesta que prengui aquest tipus de decisions. Nadia Calviño n'ha pres moltes altres de positives. És una persona que té una influència en l'àmbit de la Unió Europea molt important. És una persona intel·ligent, que en sap i que, per tant, és vàlida. Però és lamentable que per part del Partit Socialista es permeti mantenir determinat tipus de postures. Criminalitzar les persones que estan a l'atur pel fet de ser-hi és ruïn i, a més, és àmpliament criticable. És tremendament insensible. L'atur no són 2 o 3 o 4. L'atur és un percentatge estructural a Catalunya i a Espanya, que es mereix un tractament completament diferent. Qualsevol de l'acadèmia li dirien que hi ha un element estructural que no depèn amb les habilitats o les capacitats d'aquella persona que es troba en aquesta situació. L'atur és un element i un factor claríssim, claríssim en detriment de la nostra salut. És un factor, per exemple, en termes de suïcidi, el percentatge es multiplica en situacions d'atur. Estem parlant, per tant, d'una situació de vulnerabilitat no buscada i no responsable de la persona que s'hi troba i que, per tant, la resposta que hi ha d'haver-hi per part de l'Estat ha de ser responsable en aquestes qüestions. No podem jugar a criminalitzar la gent. I no podem jugar, tampoc, a que l'oferta que li facis a la persona sigui una per sota de qualsevol tipus de sentit comú. És a dir, amb una feina que en la qual ingressaries menys del que estàs tu ara percebent des de l'atur, és una feina indecent. I que el que hi hauria d'haver-hi no és una oferta per part de l'Estat, el que hi hauria d'haver-hi és una inspecció de treball en aquell lloc de feina. Dic, per ser honestes, per ser honestes. Una persona que està a l'atur, que té família i que aguanten com poden, una família així no li pots proposar doncs que si està visquent a Barcelona se'n vagi a viure a Mollerussa, per dir alguna cosa, perquè així doncs, ha d'acceptar el lloc de treball, no? Mirin, no, les persones no som clínics, som éssers humans, que tenim vinculacions, que tenim comunitats, que tenim família, que tenim voluntats i que tenim també necessitats. I no pot ser que el tracte per part de l'Estat sigui aquest. I no tinc cap mena de dubte que aquest debat i aquesta discussió la guanyarem nosaltres. Aquesta discussió la guanyarà el departament i la guanyarà, sens dubte, el Ministeri de Treball i la guanyarem aquells que estem defensant, doncs, que hi hagi, que siguem una mica més honestes amb la població, que ja està bé de criminalitzar, i dos, que hi han d'haver-hi garanties en aquesta vida. No pot ser que deixem les persones tirades en una cuneta. Això no seria un estat democràtic. i nosaltres treballarem per això.
Parlem precisament també d'habitatge, una altra de les crisis de casa nostra. Si no vaig errat, tant Generalitat com Ajuntament de Barcelona fa mesos que han iniciat tràmits perquè es declari Barcelona com a zona tensionada, afectada per un habitatge amb preus prohibitius. Quan ha estat previst que s'aprovi tot plegat?
El govern té la responsabilitat i té el compromís de que abans que acabi l'any, és a dir, a partir d'abans del dia 31 de desembre, ha de publicar els índexs d'una vegada de la llei d'habitatge. Queden encara 15 dies, estem dintre del compromís. Jo doncs, esperono, en aquest cas, doncs, a la nova ministra, a que compleixi l'acord i el primer...
Estava vostè pensant,
aquest...
queden encara 15 dies, i jo estava pensant, només queden 15 dies.
No, jo estic pensant, només queden 15 dies. Sí, jo estic pensant, només queden 15 dies. En qualsevol dels casos, això li dic, és a dir, queden 15 dies per complir. A partir d'aquí ja entrem en incompliment. I crec que és algo que no ens ho podem permetre. Saben que per nosaltres és un fet fundacional, pràcticament, la lluita a favor de l'habitatge digne. Saben que per nosaltres hem lluitat moltíssim perquè existís una llei que és insuficient, una llei que no arriba a cobrir totes les necessitats que tenim entorn al mercat de l'habitatge, però que allò que forma part d'aquesta llei s'ha de complir. Faltaria més. I primer s'han de publicar aquests índexs, és el que permetria doncs, poder reduir precisament i topar doncs, l'increment dels preus en aquestes zones tensionades. És evident que Barcelona ho és, i moltes altres ciutats de Catalunya també. Per tant, hem de seguir avançant i hem de reduir aquests preus. I no només això, jo crec que aquests pressupostos que abans em preguntaves, hi ha d'haver-hi una partida quantiosa que ha d'anar clarament destinada a ampliar el nostre parc públic doncs, d'habitatge. No només de lloguer, sinó també en termes de compra, però hi ha d'haver-hi un increment del parc públic d'habitatge, evident. I no només això, sinó que aquesta llei s'hauria de contemplar la seva revisió en tots els habitatges, per exemple, els vacacionals. No pot ser que allò que està tensionant els nostres barris i que ens està fent fora doncs, de les nostres cases quedi fora de la llei.
Per cert, que en els pactes entre PSOE i Sumar per formar govern es van posar mesures prioritàries pel que fa al tema de l'habitatge, com la regulació dels lloguers o augmentar el parc públic en un 20%. Això ja està en marxa?
Això forma part de la negociació dels pressupostos generals i nosaltres volem que això es percebi, sens dubte, de forma molt notable. Sobretot perquè són mesures que són a llarg termini, que no es noten d'entrada. És a dir, nosaltres podem destinar una milionada en aquests pressupostos generals que fins d'aquí X temps no es notarà, perquè has de comprar a l'espai, has de construir després, no? Per tant, no tenim temps a perdre, hem de començar ara, perquè d'aquí, quan més abans possible, es comenci a notar realment aquest canvi dintre del parc d'habitatge.
Per cert, si parlem de més reunions polítiques importants, avui mateix s'haurien d'haver reunit en principi Pedro Sánchez i Núñez Feijóo, el líder del Partit Popular, que mai s'ha comunicat amb Pedro Sánchez per acceptar cap proposta perquè es trobin. Aquest dijous es reuneix Pedro Sánchez amb Pere Aragonès. Sé que si li pregunto si Pedro Sánchez es trobarà amb Carles Puigdemont, em farà i m'ho farà molt bé de política, per tant, li pregunto si s'haurien de reunir.
Sens dubte. Sí, jo espero que reuneixin, seria el normal, i crec que això hauria de deixar de ser política. Que les persones parlin forma part, no?, de la normalitat, però és que la nostra feina va d'això. Va de parlar, va d'arribar a acords i de tirar endavant normes. Per això som, no?, en aquest cas, doncs, el legislatiu. D'això va, de que parlem i de que fem normes. Lo anormal és que no parlessin fins ara i que ni el govern de l'Estat ni el govern de la Generalitat no es contestessin al telèfon entre ells. Jo crec que això ha canviat, va canviar des de l'entrada del govern de Coalició de Progrés. A dia d'avui, doncs, la Generalitat connecta habitualment i parla amb els diferents ministeris de forma normal i funcional, i així ha de ser amb la resta de líders. Per descomptat que espero que es puguin veure, i tant de bo que sigui aviat. I entorn al Consell General del Poder Judicial, que és el que hi ha de fons, en el fons, jo ja n'hi espero una oposició normal per part del Partit Popular, el que sí que espero és que hi hagi com a mínim una oposició democràtica que reconegui quan perd les eleccions. I perdre les eleccions no és un element patrimonialista d'un partit. És un element decisori per part de la ciutadania, de la seva expressió, de per qui volen ser governats. I en aquest país fa 5 anys que el Partit Popular ha decidit ignorar absolutament la decisió i la voluntat de la ciutadania, perquè hi té a veure. El Consell General del Poder Judicial és el govern dels jutges. Això vol dir que és des del Parlament des d'on s'haurien de fer els nomenaments i han de tenir a veure amb la pluralitat que ha sortit de les urnes. Per tant, fa dues eleccions que el Partit Popular ens estafa absolutament com a país i incompleix la Constitució. És greu, perquè té a veure, per exemple, amb els nomenaments de jutges en els tribunals, que a la pràctica són els que acaben operant com el seu braç armat per tal de que no surtin casos de corrupció o que acabin arxivats, per tal de poder perseguir políticament els seus adversaris i per tal doncs, de poder instrumentalitzar la justícia per tal doncs, de que ells puguin tirar endavant amb normes i puguin frenar d'altres lleis doncs, sense haver guanyat les eleccions. I això és simplement inacceptable. Inacceptable. I si el Partit Popular no es vol seure a parlar, perquè no volen seure a parlar, haurem de trobar altres solucions. El que no val tampoc per part del Partit Socialista és que es creuin de braços i es limitin simplement a demanar doncs, que Feijó tingui a bé seure's a parlar amb Pedro Sánchez. Mirin, jo entenc que Feijó no tingui cap interès de renovar aquest Consell General. És el que els hi permet que ara mateix doncs, no, casos com la Púnica o com tant d'altres doncs, passin una mica doncs, per sobre. Jo ho entenc, haurem de prendre una decisió com a govern i nosaltres ho tenim claríssim, s'ha de reformar i han de canviar, doncs, sens dubte, aquestes majories.
Tu no mira cap a Brussel·les, eh? Yolanda Díaz té previst tornar-se a reunir amb Carles Puigdemont?
Doncs sincerament no ho sé. Ella jo crec que va obrir el camí, va ser molt valenta a l'hora doncs, d'assistir-hi, no ho va fer en termes de... com a vicepresidenta ho va fer com a líder de Sumar.
Estaria bé que ara ho fes com a vicepresidenta?
Jo estic a favor sempre del diàleg, és a dir, la qüestió és ara si cal que sigui ella o ha de ser, doncs en aquest cas, doncs el propi president qui continuï doncs, aquesta normalitat en el diàleg. Però jo sempre estic a favor, i nosaltres també, de que la gent parli.
Deixem fer-li una darrera pregunta, perquè som a punt d'iniciar una segona entrevista. El seu partit s'ha mullat molt en el conflicte d'Israel i Palestina, sempre a favor dels drets del poble palestí. Ha participat a manifestacions a favor del poble palestí. Aquí fora de l'estudi ens està esperant Janet Kaigenbaum, que després entrarà amb qui en parlarem per una altra entrevista. Ella és portaveu d'un kibbutz, i no de qualsevol kibbutz. És portaveu d'un kibbutz a la frontera amb Gaza. I va ser supervivent dels famosos atacs de l'octubre, d'aquells atacs de Hamas. Què li diria vostè a Janet Kaigenbaum?
En primer lloc, nosaltres no només estem a favor del poble palestí, que ho hem estat sempre, nosaltres estem a favor de la pau. Nosaltres condemnem qualsevol tipus d'atemptat, com ho vam fer també en els atemptats de Hamas, que són injustificables i van ser absolutament horribles, però res justifica doncs, el genocidi que s'està cometent ara mateix doncs, a Gaza i també a la Franja. Estem veient com s'utilitzen mecanismes d'extermini, que és el que està succeint. Crec que algú, precisament, que ve de la comunitat jueva, així com ho han demostrat molts membres de la comunitat jueva, ho hem vist aquí a Barcelona i a Catalunya, però ho vam veure amb una expressió realment impactant, també, doncs amb les seves mobilitzacions que van fer doncs, als Estats Units i en concret a Nova York. No és poca la comunitat doncs, jueva que està posant el crit al cel perquè no volen que en el seu nom es segueixi assassinant criatures com està succeint doncs, en aquest conflicte. Crec que, a més, han sigut clars. Nosaltres hem tingut, en molts casos, moltes reunions amb iniciatives que junten el poble palestí i el poble jueu doncs, per seguir treballant precisament amb el que és més important, que és la pau. No es tracta d'escollir bàndol, es tracta precisament doncs, d'avançar en un conflicte que és històric, que té a veure doncs, amb apartheid, que té a veure amb una persecució, que té a veure amb morts i assassinats i actualment doncs, amb un genocidi claríssim i amb crims de guerra que són insuportables. Crec que nosaltres hem de reclamar allò que és just i allò que és decent, que és que s'aturi l'alto, que hi hagi un alto al foc, que hi hagi l'alliberament dels hostatges. Seria bo també que Israel deixés de disparar contra els propis hostatges seus, en aquest cas, és infame també el que ha succeït. És un símptoma, en aquest cas, doncs, de la forma de funcionar que té aquest exèrcit en concret, no? És a dir, és conegut, és forma part del dret internacional que quan hi ha persones que ondegen banderes blanques, no els disparen, són persones que s'estan rendint, són persones que volen doncs, ser ateses. L'exèrcit d'Israel no atén a res, fins i tot ha sigut capaç doncs, de disparar contra aquestes persones que formaven part, doncs, insisteixo, d'aquests hostatges. Crec que és evident que hi ha d'haver-hi doncs, un alto per part de la comunitat internacional i que no s'està produint. Hi hauria d'haver ara mateix un desembarcament haurien de treure les armes, un embargo en aquest cas doncs, a les armes i a l'exèrcit d'Israel. No és normal, no és decent per part de cap país que segueixi comercialitzant amb Israel en aquest moment, i hi ha d'haver-hi l'alto el foc i hi ha d'haver-hi un alto a la guerra. Crec que és evident, i estic convençuda que ella doncs, estarà d'acord en això, en que lluitem per la pau.
Aina Vidal, diputada i portaveu de Sumar al Congrés dels Diputats, moltíssimes gràcies per venir a explicar-se a Ràdio Estel, que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Estel.